són les 8. Bon dia des de Pals.
Bon dia, variable, amb poc sol i amb vent moderat de llevant que deixarà l'humitat ambiental encara elevada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, són les 8, què tal? Avui és dijous 3 de juny i com que és dijous, avui al Supermatí toca parlar de cinema amb l'Ignasi Albat, que és el nostre expert particular. Abans, però, hem d'explicar moltes coses. Per exemple, parlarem avui d'un nou cicle que comença a Palamós, el cicle La Guerra Civil a Palamós, Història i Memòria. En parlarem amb un dels col·laboradors. També hem d'explicar altres notícies, com per exemple que els treballadors de la residència Palafrugell-Gent Gran denuncien que l'empresa nega el dret a la jubilació a una treballadora que compleix els requisits. Explicarem exactament què demanen i què faran per aconseguir els seus objectius. Tot això al Supermatí, també moltes altres notícies. Són les 8 i 1 minut, comencem. Abans de res, hem de saludar a la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Comencem amb l'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I també Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Doncs som-hi amb els titulars. Com dèiem, treballadors de la residència Palafrugell-Gent Gran van als tribunals per reclamar l'accés a jubilacions parcials. Afirmen que l'empresa nega el dret a una treballadora que compleix els requisits, al·legant manca de recursos.
Treballadors de la residència Palafrugell-Gent Gran han decidit recórrer als tribunals per denunciar que l'empresa està vulnerant els seus drets, impedint l'accés a jubilacions parcials.
Pressió dels comerciants de Calonja per evitar el tancament d'una oficina bancària.
Tal com informa el Punt Avui, la Caixa ha decidit clausurar la seva oficina de Calonja i centralitzar les seves activitats a Sant Antoni. Les dificultats que la decisió del tancament poden causar als comerciants del nucli de Calonja han motivat que s'iniciés una recollida de signatures amb l'objectiu que la Caixa reconsideri la seva postura.
L'Ajuntament de Palafrugell prepara un màrquet que rep crítiques de l'oposició.
Del 24 al 27 de juny, l'Espai Firal de Palafrugell acollirà un màrquet. És una iniciativa de l'equip de govern de l'Ajuntament en què participaran una vintena de parades. Diversos grups de l'oposició, Palafrugell en Comú Podem i el PSC, s'hi oposen, ja que creuen que pot perjudicar el comerç del municipi.
Un tractor queda completament calcinat a la Tallada d'Empordà.
Tal com informa el Diari de Girona, un tractor va acabar totalment cremat aquest dimarts passat a la zona de la Tallada d'Empordà. Almenys no hi va haver afectacions en el camp que hi havia molt a prop d'on es va produir l'incendi.
Ahir, dimecres 2 de juny, es va celebrar el Dia del Donant 2021.
Xavier Rabola, el director d'infermeria del Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, va participar a la jornada Millora Vida Dona Teixits, que va organitzar el Banc de Sang i Teixits i l'OCAT, amb la participació de professionals de diversos hospitals.
Els avions de Ryanair tornen a aterrar les pistes de Vilobí d'Onyar 8 mesos després de l'últim vol a l'aeroport de Girona.
Aquest dimecres a les 5 de la tarda ha arribat el primer avió procedent de Londres. Molts passatgers han celebrat el bon clima, tan bon punt trepitjaven la pista gironina, però a dins de la terminal han hagut de superar un control policial perquè el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i també els han fet un control de temperatura abans de sortir.
Joan Coloma i Núria Graham són només alguns dels noms del Festival del Terracota de la Bisbal d'aquest any.
Núria Graham, Joan Coloma, Pol Batlle i Rita Payés, Paul Fuster i Miquel Serra, Sam Berridge, Valius, Pau Piripau i l'habitual DJ Diego Armando completen aquesta programació, segons l'Ajuntament, la més ambiciosa presentada mai pel Festival Internacional Terracota Museu. En aquest cas, un any més, serà cada dimecres de juliol, dobles concert, servei de bar i sopar a la fresca que tornaran a omplir els exteriors d'aquest museu bisbalenc.
I la Fundació Vila Casa sintetitza l'eclecticisme de l'escultura catalana contemporània a Palafrugell.
L'entitat hi exposa les 40 obres finalistes al Premi d'Escultura que convoca, que aquest any ha arribat a rebre la xifra rècord de 401 propostes. Un èxit que, com asseguren des de la Vila Casa, ha arribat a sorprendre la mateixa fundació. Artistes sèniors i joves ens ensenyen com l'escultura és diversa, rica, heterogènia i innovadora, asseguren. I ho comparen amb l'exposició que el 1986 va reunir les avantguardes escultòriques al Pompidou de París.
I per acabar, neixen les primeres cries de tortuga d'estany en llibertat al Ter. El Consorci del Ter impulsa des del 2015 un projecte de recuperació que ha permès alliberar 207 exemplars.
Tècnics del Consorci del Ter van detectar a finals de maig les tres primeres cries de tortuga d'estany, anomenada Emis orbicularis, nascudes en llibertat al Ter.
Passen 5 minuts de les 8 del matí, ara és moment de conèixer la previsió del temps. Saludem avui en Marc Vilà. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quin temps farà aquest dimecres?
Després d'un dimecres que va passar protagonitzat per ambient més estable al Baix Empordà, avui dijous els núvols es faran el titular de la jornada meteorològica. Serà un dia poc radiant, amb sol, que es disputarà el cel amb la nuvolositat. Primer tindrem un matí amb núvols baixos i boirines més enganxats a la franja costanera litoral de la nostra comarca i una tarda menys ennuvolada, però que no podrà ser totalment assolellada. Encara mantindrem l'ambient amb humitat elevada i això en serà el responsable el vent de llevant que podrà bufar entre fluix i moderat a la comarca. Les temperatures seran molt semblants a les d'ahir, assolint els 25 graus màxims al migdia, però tenint en compte una lleugera sensació xafogosa per l'humitat de l'ambient. Seguim amb la previsió inestable a mig termini, però amb una lleugera milloria en la previsió de pluja pel cap de setmana a la comarca del Baix Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Avui l'opinió ens la porta la Lola Puig amb les R's de la sostenibilitat. Avui sobre la necessitat de reinventar.
Més sobre les R's de la sostenibilitat. Ara ja ens toca reinventar, donar un ús diferent als objectes per allargar la seva vida o adquirir-los en un format més sostenible. Per començar, no comprar res que vagi en plàstic. No sé si us n'heu adonat que algunes empreses estan canviant a recipients de vidre i embolcalls de paper o cartró. Els sabons de cos i de cabell els estan fent sòlids. En els ecomercats Mont Empordà n'hi ha uns de molt bons i duren mesos. Abans de llançar una ampolla, bossa, pot que tenim a casa de plàstic, reinventar per reutilitzar-ho i allargar-li la vida, substituint un nou element amb aquest material immortal. Així, per exemple, les ampolles de sabó de roba o de plats poden reutilitzar-se eternament a casa en lloc de tenir una jubilació massa anticipada. Ja tenim molts punts on tu portes els teus recipients i et venen detergents de tot tipus a doll. Fins i tot a Garrigoles hi ha qui fa gel de cos i xampú, les Liles i la Luna, usant els hidrolats i olis essencials de les seves plantes. Algunes botigues de la comarca ho tenen al detall en bidons de ser. I quan hem d'embolcallar un regal, una idea genial i elegant, si ho fem amb gràcia, és fer-ho amb un tros de roba vella i un cordill, o fins i tot unes fulles que han caigut i troncs, amb un ramet de flors que, si són de romaní o espígol, aromatitza el regal. Perquè aquest efecte sigui multiplicador, és important anar-ho explicant tant a la persona de la botiga com al veí, a la família, als amics i al sogre. I si vols que expliqui la teva experiència per Ràdio Capital, fes-m'ho saber. La Mediterrània empordanesa en dirà bé.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Molt bé, ara és hora d'animar aquest dijous amb una cançó que, que ens porta Master KJ, que després de Jerusalem ara reapareix amb David Guetta i Akon amb la cançó Shine Your Light, una clara candidata a cançó de l'estiu. De moment, aquí a Ràdio Capital, és la cançó del dia.
Oh yeah, baby. Drop, drop, down for me. dance until you dislocate. Got rules, I'm about to disobey, but know it's gonna be okay. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby drive you crazy, but no one can take his place. It's so dark out, world so dim. Let your light shine from within. No more hatred, let love win. I'm your family, I'm your friend. Good to see you, have you been? May he bless you and your kin. No more feeling down. It's time to hit the town, town. Shine your light, shine your light, shine your light. Bright with no matching, laying the pipe just right, I'm old fashioned. Having a good time dancing and laughing while all my homies got the club cracking. Gotcha, and I ain't gon' leave. Hold you down till you rest in peace. The last man standing, we gon' see. Yeah, I'll fight for you. I'll fight it when defend. And may he bless you. Bless when you can. And you can. No more feeling down. It's time to hit the town.
Supermatí, a Ràdio Capital. Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Gria, Judith Nederman, Su, Manu Guix, Alba Carmona, Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Falten 2 minuts per un quart de nou. Avui començarem aquest informatiu a Palamós, perquè cada setmana arriba al municipi el cicle La Guerra Civil a Palamós, Història i Memòria. És un cicle de conferències i actes que vol recuperar per al coneixement de tots els esdeveniments que van passar al Baix Empordà durant la guerra que va tenir lloc del 1936 al 1939. Hi haurà xerrades d'experts en diversos àmbits sobre la Guerra Civil. De tot això en parlem avui amb l'Alexandre Wells Gispert, llicenciat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Girona de Barcelona i autor dels llibres Palamós desaparegut i Palamós, República, Guerra Civil i Dictadura. Bon dia, senyor Wells.
Hola, bon dia.
Parlem una mica d'aquest cicle que comença, la Guerra Civil a Palamós, Història i Memòria. Quin és l'objectiu d'aquest cicle?
Bé, des de l'Associació Clau de Volta, vam decidir fer alguna activitat així vinculada al que és el patrimoni i la història local en aquest període, que precisament aprofitant doncs, que havien sortit diversos treballs publicats i que gent de l'associació doncs, també ho havia treballat, i vam plantejar aquest cicle d'activitats en què hi havia això, doncs, tres conferències o xerrades i visites guiades.
Uh-huh. I ara deia que és una idea de l'associació, però quan neix, quan es decideix fer-ho?
Bé, doncs anem fent assemblees mensuals. Uh-huh. Som una associació bastant nova, de fet, podríem dir que és la primera activitat així de cara al públic que fem, perquè hem fet propostes de participació ciutadana i així de Palamós i estem treballant altres idees. Uh-huh. però recentment, o sigui, potser en 3 mesos va sortir la idea i vam començar-la a treballar.
Uh-huh. El cicle comença aquesta setmana amb diverses conferències. Vostè en farà una aquest diumenge dia 6 de juny a les 6 de la tarda i és l'anomenada Bombardejos Aèris i Marins. Tant aquesta conferència com en general en tot el cicle, què hi trobarà la gent que hi vagi? Què podrem veure?
Bé, una mica cobreixen dos àmbits, bueno, tres podríem dir. Una part seria com els sistemes de defensa de la costa. El dissabte ve l'Adrián Cabezas, que ha fet diversos treballs i es dedica a recuperar trinxeres, nius ametralladores, búnquers sobre arreu, on el Crida no se li encarrega perquè doncs, està amb el GIEC, que és el grup de recerca i estudi sobre la guerra civil, i fa molta feina. Després també in situ en el Puig del Molí de Vent l'Alícia Genís, que juntament amb en George Melis han fet articles en el IEBE, en la publicació de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, doncs parlant de la bateria de costa, que de fet és bastant única la que tenim aquí a Palamós per el que representa i l'envergadura que tenia. I després dos visites, bueno, una visita i una xerrada, que són més sobre els bombardejos i els seus efectes. La que faré jo el diumenge, que és un repàs cronològic de tots els bombardejos que hi va haver a Palamós i les seves conseqüències. I el que farà en Gavi Martín, que també ha fet molts treballs aquí a Palamós d'història i recuperant, bueno, doncs, molta història local, farà una visita guiada pel casc antic, diguéssim, i analitzant doncs, tant l'efecte de bombardejos com on hi havia hagut diferents coses al llarg de la guerra civil.
D'acord, o sigui, la gent que li interessi aquest tema, doncs així, el valor afegit d'aquest cicle és que es fa directament en el lloc, no? O sigui, hi ha totes aquestes visites guiades.
Hi ha les dues parts, les xerrades i les visites guiades. I acabem l'últim dia, el dia 19, si no recordo malament, unim l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós i Memorial Democràtic per parlar una mica de com es conserva aquest patrimoni d'aquest període de la Guerra Civil, i es divulga i des de Palamós s'explicarà el que es fa, també des de Memorial, que és una entitat que fa molta feina en aquest sentit, recuperant memòria històrica arreu de Catalunya.
Parlant de la memòria històrica, per què diria que és important que cicles com aquest recuperin aquesta memòria històrica o la recordin?
Bé, perquè que no quedi com una assignatura pendent, no? La mirada cap al passat i així. Durant molts anys ja sabem, i sobretot totes les famílies saben, doncs que s'ha imposat una mica la llei del silenci. La gent no n'ha volgut parlar dels períodes de la guerra, va ser una mala època, va ser molt dura. I és, però no deixa de ser un període que ha passat, que l'hem tingut aquí i que més és interessant conèixer-lo bé. Ja ha passat temps, de fet, que fa que la mirada que puguem fer no sigui tan completa com si fos una cosa més actual, però tot i així no podem girar l'esquena i hem de seguir parlant, naturalitzant, sabent que això ha passat, que forma part de la nostra història i coneguent-la bé, perquè el pitjor que ens podria passar és no tenir-ho clar el que va passar i no tenir-ho present.
I tant, i tant. Jo diria que s'ha de conèixer, de fet. En aquest cicle és a Palamós, essencialment, però tindrem protagonisme també a altres punts de la comarca?
Nosaltres l'hem encarat bastant a nivell a l'àmbit local. Sí que hi ha una xerrada, que la primera, que és de sistemes de defensa de la costa, i es parlarà, l'Adrián entenc que ens parlarà més de tot el litoral de l'Empordà i el context fins i tot general d'altres punts, no? Però sobretot seria el sistemes de defensa de costa. Però sí, nosaltres hem pensat encarar-ho bastant a nivell local, a l'àmbit palamosí.
D'acord, i ara, entrant més en contingut, no?, purament, podríem dir que la història de la Guerra Civil al Baix Empordà es va viure de manera compartida entre els pobles, o el que va passar a Palamós és molt particular?
No, bé, la Guerra Civil, no vam estar, cap dels pobles de l'Empordà vam estar en un front directe, en aquest sentit. Sí que va trigar a arribar la guerra aquí, però estàvem a la rereguarda, per tant, i les conseqüències de la guerra hi eren per tothom, tant la gent de Palamós que marxava cap a altres poblacions per por dels bombardejos que es patien regularment, especialment pel fet de tenir el port, que era un possible punt d'entrada de mercaderies i de municions i armes, i després, doncs clar, tot els refugiats que arribaven dels llocs on sí hi havia guerra, d'Aragó, de Madrid, arribaven nens i famílies que es van repartir per tot arreu, tant a la Bisbal, poblacions que en principi no van ser tan bombardejades, però que també van tenir els efectes de la guerra i, per tant, també la manca de queviures i la duresa que imposa la guerra a tot arreu.
I tant. I això dels bombardejos, que recordem que és una de les conferències, de fet, la que fa vostè, així doncs és com més específic de Palamós.
Sí, ja dic que totes, en realitat, excepte aquesta que parla una mica del litoral, seran centrades en Palamós. Jo que explicaré com van anar els bombardejos que hi va haver, però la que és pel casc antic també es centrarà en elements del poble, i la que és el Puig del Molí de Vent també, també et parla d'una cosa que és molt, molt local, que és una bateria de defensa. Si es fes el semàfor de Begú, doncs allà també hi hauria coses per explicar i seria més de l'àmbit d'aquell punt. No?
Perfecte. Doncs, si li sembla, per acabar, i per la gent que ens estigui escoltant i que potser doncs, li cridi l'atenció, recordem què han de fer per venir? Ja s'han d'apuntar d'alguna manera?
Sí, degut al Covid i així, esclar, hem de controlar els aforaments en les activitats que fem. Per tant, el que s'hauria de fer és enviar un correu electrònic al mail de l'associació, que és palamos@claudevolta.cat, i dir quina visita o quina activitat ens interessaria i doncs ja reservar si queden places. En general, en algunes en queden, altres estan ja bastant plenes, o una està plena, que jo recordi. Vull dir que, bueno, això és anar preguntant i enviant el mail.
Perfecte, doncs recordem, aquest dissabte 5 de juny a les 6 hi ha la xerrada amb l'Adrián Cabezas, que es diu Els sistemes de defensa de la costa del Baix Empordà, i el diumenge 6 a les 6 de la tarda hi ha els bombardejos aèris i marítims amb l'Alexandra Bels. Molt bé, doncs aquí queda per la gent que li agradi aquest tema i que segur que és molt interessant i ho vingui a escoltar. Nosaltres seguirem en contacte i seguirem pendents de tot el que faci l'associació, així que moltes gràcies per venir avui al Supermatí i per parlar amb nosaltres.
I moltes gràcies per donar-nos veu, i esperem amb l'associació, que tenim moltes ganes de fer altres activitats i altres coses, i ja les anirem traslladant.
I tant, estarem pendents. Moltes gràcies.
Salut.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna el Festival Portal Blau, un magnífic espai de trobada amb la música en directe, la dansa, la poesia, la literatura. Portal Blau. Hem ampliat i millorat la nostra oferta en tots els àmbits i sempre envoltats d'uns espais espectaculars. Festival Portal Blau, el festival de música i art a la Mediterrània. Del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí a Ràdio Capital.
Passen 24 minuts de les 8 del matí. Ens acostem a 8:45. Som al Supermatí de Ràdio Capital, comencem a repassar l'actualitat del dia. Primer ens desplacem fins a Palafrugell per explicar que els treballadors de la residència Palafrugell Gent Gran van als tribunals per reclamar l'accés a jubilacions parcials. Afirmen que l'empresa nega el dret a una treballadora que compleix els requisits, al·legant manca de recursos. Sergi.
El comitè critica en un manifest que aquest és el seu dret, però el patronat de la Fundació i el seu gestor, el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, no els sembla dient, ja que hi ha d'aportar una quantitat de diners, tal com critica el comitè en un manifest que han llegit a les portes del centre. Asseguren que han intentat dialogar per arribar a acords, però que a l'altre costat no hi ha ningú. Per això subratllen que no han tingut cap altra opció que interposar una demanda. El comitè assegura que 9 treballadores s'han pogut jubilar, però que ara l'empresa li nega el dret a una empleada que compleix els requisits. La presidenta del comitè d'empresa, Rosa Moreno, afirma que aquesta feina és molt dura i no es veuen capaces de treballar fins als 67 anys. Els treballadors de la residència Palafrugell Gent Gran han decidit presentar una demanda als tribunals perquè afirmen que l'empresa està vulnerant un dret recollit al pacte de subrogació rubricat el 2006 que preveu que els empleats es puguin jubilar parcialment amb un contracte de relleu.
Això de jubilar-se als 67 anys i treballar en aquesta feina és molt dura. No ens veiem capaces de treballar fins als 67 anys en aquesta feina. Me sembla que aquests polítics que diuen que ens arreglaran les coses haurien de tenir una mica d'empatia amb tot aquest personal que ha donat tant de sí, sobretot aquest any, que ja fa anys que ho donem, però sobretot aquest any que s'ha fet tan palès. Bé, ens sembla que és un dret reconegut i que hi tenim tot el dret. Per això ho demanem, evidentment, per tota la plantilla.
Segons han denunciat aquest dimecres les treballadores, des d'aleshores 9 treballadores s'han jubilat seguint aquest sistema. Ara, però, l'empresa ha rebutjat la petició d'una empleada que té 62 anys per acollir-s'hi.
El comitè sosté que aquesta treballadora compleix els requisits tant d'edat com d'anys treballats i temen que si ara no porten el cas a la justícia acabi sent un bloqueig que afecti el futur de tota la plantilla. Moreno ha remarcat que els treballadors n'estan tips, que l'Ajuntament de Palafrugell i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà es passin la pilota l'un a l'altre i, mentrestant, les peticions de millores o de reclamació de drets de les plantilles no s'abordin. Segons exposen, la residència és una fundació 100% municipal, però de gestió privada, i asseguren que això juga amb la vida de les persones a base de rebaixar la qualitat del servei i les condicions laborals de les treballadores per tal d'abaratir costos. La presidenta del comitè ha lamentat que els hi tanquin les portes a dialogar per intentar arribar a acords i el paper tebi que juga a l'Ajuntament, que tampoc s'arromanga per escoltar les seves reclamacions. Els treballadors exposen que durant la pandèmia, en un dels centres de la demarcació més afectat per la Covid-19, s'han evidenciat les mancances que pateix el col·lectiu amb unes càrregues de treball que no es poden assumir a determinada edat, una precarietat molt acusada i una formació baixa. El comitè critica que l'empresa ven uns serveis de qualitat a les persones grans, però que això és a costa de rebaixar drets i condicions laborals a les treballadores.
Durant aquests anys ja s'han jubilat 9 persones. Ara, una companya nostra compleix tots els requisits per acollir-se a aquest dret i des de l'empresa se'ns diu que això no és possible. Durant aquest passat any s'han pogut veure les mancances que pateix el nostre col·lectiu, unes càrregues de treball que no es poden assumir a una determinada edat, una precarietat molt acusada i una baixa formació. Aquesta empresa ven uns serveis de qualitat a les persones grans a base de rebaixar drets i condicions laborals a les treballadores per tal d'abaratir costos. Amb els aplaudiments no es pot emplenar la nevera. Per això lluitarem fins a aconseguir allò que es va signar amb tant d'esforç. La nostra jubilació no està en venda. Amb el futur de les nostres companyes no juga. Anirem fins on calgui per aconseguir que se'ns doni el que ens pertoca.
A banda d'interposar la demanda, vehiculada a través de la Coordinadora Obrera Sindical, el comitè també convocarà concentracions setmanals per tal de visualitzar la situació.
Segons afirmen, amb els aplaudiments no es pot omplir omplir la nevera i per això lluitaran fins a aconseguir allò que es va signar amb tant d'esforç. Els treballadors també critiquen que l'empresa alegui manca de recursos quan el govern ha fet increment del 4% a les tarifes de les residències i volen saber on van aquests diners.
Són 8:45 del matí. Ara anem cap a Calonge perquè els comerciants fan pressió per evitar el tancament d'una oficina bancària. Ens ho explica en Sergi Villena.
Tal com informa el Punt Avui, la Caixa ha decidit clausurar la seva oficina de Calonge i centralitzar les seves activitats a Sant Antoni. La idea de l'entitat bancària és remodelar el local que ja posseeix el nucli costaner seguint els paràmetres de la política actual de gestió del negoci. Les dificultats que aquesta decisió poden causar als comerciants del nucli de Calonge han motivat que s'iniciés, ara fa uns dies, una recollida de signatures amb l'objectiu que la Caixa reconsideri la seva postura. Ja s'han recollit aproximadament 1.200 signatures i l'entitat està valorant la possibilitat d'oferir el servei d'un gestor amb cita prèvia per facilitar que els veïns i comerciants calongins tinguin una figura presencial que els pugui atendre i ajudar en les gestions habituals, com per exemple canviar moneda. Aquesta és una possibilitat que encara s'està estudiant, ja que seria necessari disposar d'un local físic.
La Caixa ha optat per tancar l'oficina de Calonge i ubicar-hi en el seu lloc un caixer d'última generació, però això sembla no acontentar els veïns del nucli.
Certament que no. Un comerciant de la vila, Lluís Armela, explica que la manca d'oficina a Calonge farà que els comerciants es vegin obligats a fer ús del transport públic o el vehicle particular per anar fins a Sant Antoni, donat que amb aquest tancament ja no quedarà cap més oficina bancària al nucli antic. Per la seva banda, fons de la Caixa defensen aquest canvi al·legant que la nova oficina de Sant Antoni serà més moderna i adaptada i que a Calonge hi mantindran un caixer que serà nou i d'última generació.
Del 24 al 27 de juny, l'Espai Firal de Palafrugell acollirà un màrquet que ha causat molta polèmica. És una iniciativa de l'equip de govern de l'Ajuntament en què participaran una vintena de parades en horari de 6 de la tarda a 12 de la nit. Ens ho explica l'Eugènia.
El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Joan Vigues, va comparar aquesta iniciativa amb mercats que es fan a altres municipis de la comarca, com Begú, Sant Feliu de Guíxols o Pals, amb el White Summer. El màrquet, però, ha rebut moltes crítiques per part dels grups de l'oposició. Des de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius denuncia que la proposta no s'ha discutit amb l'Associació Comercial Oxigen, que assegura que necessita ajudes després de la pandèmia. És per això que demanen que es cancel·li l'esdeveniment.
Pensem que és un moment molt delicat, pensem que hi ha persones que ho han passat molt malament, inclús alguns han tingut que vendre o traspassar els seus negocis, com per portar en aquest moment comerç extern. La major disculpa seria retirar, efectivament, el més ràpid possible aquest màrquet i que no es portés a terme com està plantejat. Confiem que hi hagi un canvi i que cada cop comuniquem més, escoltem més el ciutadà.
I des del PSC també s'oposen a aquesta iniciativa.
Exacte. Juli Fernández, del PSC, també critica que hi ha hagut molt poca comunicació. En segon lloc, assegura que és una proposta que no s'adapta a Palafrugell i al seu sistema comercial. En declaracions a Ràdio Capital, explica que no aportarà res al municipi, només massificació.
Anem al voltant del centre, entre el que és Can Mario, Plaça Margarda, la Bòbila, Pedra Santana, que d'aquesta manera aconsegueix que la gent vingui allà i després puguin anar també a passar per la resta d'espais comercials, no? Celobert, Plaça Nova, carrer Sant Sebastià, o sigui que podem aprofitar la sinèrcia, d'aquesta manera no aprofitarem res.
És per això que els socialistes han llançat una alternativa a l'equip de govern. Juli Fernández explica que ells serien partidaris de fer el màrquet al centre de Palafrugell i així ajudar també el comerç local.
I davant d'aquestes crítiques, Eugènia, què va respondre l'equip de govern?
Doncs Joan Vigues, regidor de Promoció Econòmica, va reconèixer al ple municipal del passat 25 de maig que la comunicació podria haver estat millor. A més, també va avançar un possible projecte de cares a les festes de Nadal del 2021, fer un mercat en què participessin exclusivament els comerços associats a Oxigen.
Aquell comunicatiu es podia haver fet millor. Ho vaig manifestar als senyors d'Oxigen. S'ha ofert als senyors d'Oxigen, com vostè diu, fer un altre, exclusivament un mercat en el qual participi exclusivament gent d'aquí. Li davanto per Nadal, doncs podríem impulsar un mercat d'aquest tipus.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
Vinga, atenció, perquè els avions de Ryanair tornen a aterrar a les pistes de Vilobí d'Onyà 8 mesos després de l'últim vol a l'aeroport de Girona. Aquest dimecres a les 5 de la tarda ha arribat el primer avió procedent de Londres. Molts passatgers han celebrat el bon clima tant a un punt trepitjaven la pista gironina. A dins de la terminal han hagut de superar un control policial perquè el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i també els han fet un control de temperatura abans de sortir.
Alguns passatgers han lamentat el sobrecost que els suposa viatjar fins a la Costa Brava, ja que quan tornin s'hauran de fer una PCR abans de volar, estar-se 10 dies de quarantena quan arribin i fer-se una altra PCR quan s'acabi l'aïllament britànic. 20 minuts abans del previst, a les 5 de la tarda d'aquest dimecres 2 de juny, és a dir, ahir, el vol de Ryanair procedent de Londres va aterrar a la pista de Vilobí d'Onyà. Ho feia carregat de passatgers, la majoria d'ells anglesos, que desitjaven tornar a trepitjar la Costa Brava. De fet, mentre baixaven les escales, més d'un va celebrar el canvi de temperatura que hi havia a la pista i el bon clima, tot i el dia ennuvolat que feia. Una vegada dins l'aeroport, els turistes van haver de superar un control policial. En ell es registrava que tinguessin la documentació pertinent, també, bé, de fet, ja que el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i això implica, evidentment, doncs, fer aquests controls de passaports. Més enllà d'aquest tràmit administratiu, els passatgers van esperar el seu equipatge i, finalment, abans d'abandonar la zona registrada de passatgers, se'ls va mirar la temperatura per garantir que no tenien febre i amb tots els resultats corresponents van poder trepitjar les terres catalanes. En Marc és un turista del Regne Unit que va recordar tots els passos que haurà de fer abans no pugui tornar a la vida normal. Una vegada arribi al seu país, com dèiem, haurà d'estar-se 10 dies fent quarantena preventiva i quan acabi d'aquest aïllament haurà de sotmetre's novament a una PCR.
We have to take a test here to go home, and then we have to quarantine for 10 days and we have to have a test in 2 days and 8 days. So 3 tests all in. Yeah, but it's worth it.
Aquest avió que ha arribat aquest dimecres a la tarda és tan sols un de la desena que Ryanair ja ha programat per la primera quinzena de juny. Aquest dijous hi haurà un nou avió procedent d'Alemanya i un altre que vindrà de Cracòvia. A més, Transavia també ha programat un vol procedent de Rotterdam. Es preveu que progressivament vagi ampliant la seva oferta, tot i que està a l'expectativa de les restriccions de mobilitat i les mesures que imposen les administracions a l'hora de viatjar.
Som al Supermatí de Ràdio Capital i després d'escoltar aquesta cançó tan adient, fem una pausa i de seguida tornem.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Seguim a Ràdio Capital explicant notícies del Baix Empordà, ara per explicar que un tractor ha quedat completament calcinat a la Tallada d'Empordà.
Tal com informa el Diari de Girona, un tractor va acabar totalment cremat aquest dimarts passat a la zona de la Tallada d'Empordà. Els bombers van rebre l'avís sobre els vols de les 12 del migdia mitjançant la trucada del conductor del propi tractor. L'incident es va produir concretament al camí vell de Maranyà a Verges i 6 dotacions dels bombers van treballar per sufocar el foc. Lamentablement no van poder evitar que el vehicle quedés completament calcinat, però almenys no hi va haver afectacions en el camp que hi havia molt a prop d'on es va produir l'incendi.
Gràcies, Sergi. Ara seguim parlant de salut, perquè ahir se celebrava el Dia del Donant 2021. Xavier Rabola, director d'Infermeria dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, participarà a la jornada que el Banc de Sang i Teixits i l'OCAT han organitzat, Millora Vides i Dona Teixits, que serà dedicada a la donació i al transplantament de teixits i compactarà amb la participació de professionals de diferents hospitals.
Fa 4 anys es va implementar la donació de còrnies a l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran. Va ser un procés complex, però molt enriquidor, tant pels professionals que s'han format pel procediment tècnic d'extracció i de comunicació de males notícies a les famílies, com pels pacients i aquestes famílies que estan en pacients de final de vida. Les còrnies ajuden a recuperar la visió a persones amb distròfies o edemes corneals, amb lesions a l'ull, amb rebuig a transplantament previ o amb una infecció. Tothom pot ser donant i té el dret de donar, és a dir, no importa si tens o has tingut miopia, astigmatisme, hipermetropia, càncer o fins i tot si has estat operat de catarates.
Cultura, de música. Un any més, els dimecres de juliol, torna el cicle de concerts de la Bisbal d'Empordà. Consolidat als exteriors del Terracota Museu, el cartell del 9è Festival Internacional del Terracota Museu té noms com Núria Graham, Joan Colomo, Pau Batlle i Rita Payés, Pau Fuster o Miquel Serra.
Sam Berridge, Palius, Piri Parau i l'habitual DJ Diego Armando completen la programació, diuen la més ambiciosa presentada mai per el Festival Internacional Torre Maria. Un any més, cada dimecres de juliol, dobles concert, també hi haurà servei de bar i sopes a la fresca, que tornaran a omplir els exteriors del Terracota Museu. El cicle de concerts bisbalenc consolida el seu trasllat als exteriors del Terracota Museu, deixant enrere els jardins de Torre Maria, que van acollir la proposta durant el 2013. El Festival Internacional del Terracota Museu ja ha esdevingut una cita imprescindible de l'estiu a les comarques de Girona i volen créixer, oferir bona programació i millors condicions als artistes. L'organització, per tant, també referma l'aposta de mantenir els concerts de pagament. Novament, amb aforament limitat, es poden comprar entrades anticipades per cada dimecres a 10 euros, a la taquilla en val 12, i alhora s'ofereix un abonament de 32 euros per anar tots els dimecres. Les entrades ja estan disponibles a través de la web, que és www.fitm.cat, de Festival Internacional del Terracota Museu.cat, fitm.cat.
Dani, repassem també els detalls de la programació.
Doncs és un cartell eclèctic i divers. El cicle acollirà, per exemple, la presentació empordanesa amb banda completa del nou àlbum de Joan Colomo, l'actuació de Paul Fuster amb la seva banda original de fa 2 dècades, o la presentació de Marjorie de Núria Graham acompanyada del grup complet i el bateria bisbalenc Aleix Pou. El Festival Internacional del Terracota Museu també acollirà l'esperada actuació del manacorí Miquel Serra, que, a més de presentar l'àlbum Cançons de Joan Serra, de peces del seu enyorat germà, també inclourà la presentació del seu llibre de contes pendent que arribin als conqueridors, amb la col·laboració de la llibreria Cinquantana. També cal esmentar un dels duets de més anomenada del moment, Pol Batlle i Rita Payés, o Valius, acompanyats de Carlota Serraïma, el duet punk que recentment ha ressonat a tots els timpans amb l'anunci de Xiveca, que han estat a tot arreu i celebren el seu 10è aniversari amb l'EP Obligacions. I sense oblidar Sam Berridge, que ha vingut de l'est d'Anglaterra, presentarà el seu àlbum debut reflectint la seva innocència pastoral de la seva infància i les cançons líriques que li van permetre guanyar-se la vida a Londres. I de més a prop, de Parlavà, Pau Piripau, que desembolcallarà la psicodèlia del seu primer àlbum en solitari, on busca recollir les vivències que més l'han marcat i també la seva actitud al món. Pau al món. I, òbviament, tampoc hi podia faltar la sessió de cloenda de la mà de DJ Diego Armando, l'alter ego del bisbalenc afincat al Clot de Barcelona, Xavier Rimbau, que tornarà a demostrar que la música no en sap res de gènere, que es tracta de fer ballar.
I si us agrada l'escultura, aquesta notícia us cridarà molt l'atenció. La Fundació Vila Casa sintetitza l'eclecticisme de la cultura de l'escultura contemporània a Can Màrio de Palafrugell. L'entitat hi exposa 40 obres finalistes del Premi d'Escultura que convoca, que aquest any ha arribat a rebre la xifra rècord de 401 propostes. Un èxit que, com diu el director d'art de Vilacases, ha arribat a sorprendre la mateixa fundació.
El director de la fundació, Àlex Susanna, assegura que artistes joves i sèniors ens ensenyen com l'escultura és diversa, rica, heterogènia i innovadora, i compara la mostra de Palafrugell amb aquella que el 1986 va reunir les avantguardes escultòriques, en aquest cas del segle XX, al Pompidou de París.
Estem, per tant, davant d'una, diríem, d'una eclosió de creativitat escultòrica que ni nosaltres mateixos ens esperàvem. No cal dir que ha estat especialment difícil de passar de 400 obres a 40 i encara més passar de 400 obres, ai, de 40 a la guanyadora. Així tot, em sembla que es tracta d'un projecte que funciona molt bé com a radiografia, com a estat de la qüestió del llenguatge escultòric a casa nostra.
Minimalisme, realisme, vidre, acer, ceràmica, marbre, plom, pa d'or, les diferents tècniques i estils s'apleguen a la sala d'exposicions de Can Màrio de Palafrugell. A partir d'aquest dissabte i fins al 4 de juliol, la Fundació Vilacases hi exposa les 40 obres finalistes del Premi d'Escultura, que ja arriba a la 7a edició i coincideix amb el 20è aniversari de l'entitat. Una convocatòria que, segons admet el director d'art, demostra l'atractiu renovat per l'escultura, perquè s'han arribat a rebre fins a 401 propostes, com dèiem, el doble de l'any en què se'n van presentar més.
I en paral·lel, la proposta expositiva d'estiu a Can Màrio inclou dues mostres temporals més.
Sí, aquest 2021, aprofitant la donació que ha rebut de la seva vídua, la Vila Casa reivindica el llegat del dissenyador gràfic i escultor Joan Pedregosa. Asseguren que la gran sort d'aquesta exposició és que funciona molt bé com a conveni, compendi de tot el seu repertori, que mostra les possibilitats artístiques de Pedregosa.
Un personatge absolutament singular, un híbrid entre dissenyador i escultor. Però la gran sort d'aquesta petita exposició, d'aquesta petita gran exposició, és que funciona molt bé com a compendi, com a síntesi de tot el seu repertori formal i rítmic, que el veiem desplegat gairebé com si ens volgués mostrar totes les possibilitats.
I per altra banda, l'exposició Beta i companyia aplega 53 prototips i 5 escultures de petit format, la majoria fetes amb fusta de balsa i una obra d'acer monumental. Es titula Beta, en homenatge precisament a l'esposa de l'artista, Beta Albuixenc, i com subratlla la fundació, permet entendre l'essència del projecte, com a partir de les maquetes s'imaginen les obres finals.
Un, dos i tres, la tortuga, la tortuga. Dos i tres, la tortuga ja no hi és.
Si escoltem aquesta cançó de fons és perquè hem d'explicar que han nascut les primeres cries de tortuga d'estany en llibertat al Ter. El Consorci del Ter impulsa des del 2015 un projecte de recuperació que ha permès alliberar 207 exemplars.
Tècnics del Consorci del Ter van detectar a finals de maig les tres primeres cries de tortuga d'estany, anomenada Emis orbicularis, nascudes en llibertat al Ter. La troballa es va fer en el marc del seguiment de les poblacions de calonis autòctons i exòtics, la tortuga d'estany i la de Rierol, en diferents punts del curs mitjà i baix del riu a l'espai natural protegit Riberes del Baix Ter. Amb aquest descobriment, des del Consorci, asseguren que es comencen a recollir els fruits del projecte endegat l'any 2015 a través del projecte europeu Life Potamo Fauna, i que va continuar amb el projecte Recuperació de la tortuga d'estany i els seus hàbitats al Ter. En total, fins l'any passat s'havien alliberat 207 exemplars procedents del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, dependent de l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera, que té un programa de reproducció en captivitat d'emis orbicularis des del 1992.
Ara és moment de parlar de cinema al Supermatí amb el nostre expert particular, l'Ignasi Albat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí amb un grapat de novetats aquesta setmana.
Que bé. Però abans, com sempre, si et sembla, fem un repàs al cinema que podrem trobar aquesta setmana a casa nostra. A Begur, per exemple, fan Pequeño País. I els cinemes Arinco de Palamós fan Cruella, una estrena de la que vam parlar la setmana passada. També fan Sueños d'una escritora en Nueva York, Jax, i una pel·lícula que s'estrena que cada setmana, que de seguida en parlarem, que és Expediente Warren, Obligado por el Demonio. No sé quina ens recomanes més que anem a veure de totes aquestes.
Home, jo és que jo sóc un superfan del de terror i m'agrada molt la parella Vera Farmiga i Patrick Wilson, i vaja, quasi obligada cita amb els Warren.
Ui, no sé, no sé.
¿Estás bien?
Joder.
Estem escoltant el tràiler precisament d'aquesta, d'Expediente Warren, Obligado por el Demonio. No sé què ens en pots explicar, Ignasi.
Doncs mira, això és la tercera part de la saga que en versió original en diem The Conjuring, i que aquí s'ha traduït com Expediente Warren, en un d'aquests tripijocs de traducció que ens tenen acostumades a les productores o distribuïdores espanyoles. Bé, en tot cas, aquesta tercera entrega torna a reunir els investigadors Ed i Lorraine Warren, que recordem que eren uns demoniòlegs que, a més a més, van existir en la vida real, i que aquesta saga el que fa és portar alguns dels seus casos en el cinema. Aleshores tenim aquesta parella d'actors tan potent com és Vera Farmiga i Patrick Wilson, i darrere la càmera, les dues primeres pel·lícules, teníem James Wan, que és reputat director de cinema de terror, que perdem en aquesta tercera entrega. Això ho hem de dir, que potser és una de les coses que ens fa una mica més de por, que és que haguem perdut la figura de James Wan com a director, perquè ell ha anat a dirigir alguna altra pel·lícula de terror que s'estrena al setembre, que és Maligno, també.
Vaja.
Sí, de Warner, però com que ja n'havia fet diverses Expediente Warren, el que ha fet és cedir la direcció a un dels directors que hi havia dirigit algun dels spin-off, com és Michael Chavez, que va dirigir la Llorona. Aleshores, aquest director és el que s'incorpora per dirigir aquesta tercera entrega, que en aquest cas ens parla d'una possessió. És a dir, ens trobarem els Warren, que han d'investigar un cas. Està ambientada als anys 80, hem de dir, perquè les dues anteriors eren als anys 70. En aquest cas ens anem als 80, que ja els van veure en aquesta època a l'spin-off de l'última entrega d'Annabelle, que sortien els Warren res al principi i al final, però ja ens situaven als 80. I en aquest cas ens parlen d'un tal Aaron Chain Johnson, que és acusat d'assassinat després d'aquest manifesti que hagi estat posseït pel dimoni.
D'acord. Doncs els fans del terror, ja ho saben, la podran veure a Palamós aquí cada setmana. Jo ja t'he dit, no crec que hi vagi.
No, mira que aquesta diuen que fa menys por que les altres, eh? I a mi és una de les coses que dius, ai, jo vaig allà per passar-ho malament.
Sí, home, si no t'espanta ja, bueno, no sé. Bueno, parlem de la següent, que és una sèrie de Netflix. Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. I jo he vist el tràiler, que l'estem escoltant ara. És així com una mica ciència-ficció, món post-apocalíptic, no?
Correcte, sí, sí. Si us heu quedat amb ganes de pandèmia, doncs benvinguts a Sweet Tooth, perquè ens presenta això. És a dir, és un món que hi ha hagut un virus, una pandèmia, i el que ha causat aquesta pandèmia és matar la població i, o part de la població, i alguns moren més ràpid, d'altres humans moren més lentament. I per altra banda, el que ha fet que és totes les criatures que han nascut post-pandèmia neixen com híbrids entre humans i animals.
Déu-n'hi-do.
I aquí el que seguim és un nen que ha nascut, que va néixer en aquesta pandèmia, i ha nascut com un espectre que s'assembla a un cèrvol, per entendre'ns, no? I la pel·lícula una mica segueix les aventures d'aquest nen, que es diu Gus, en aquest món així poc apocalíptic. A més, els seus pares han mort, i intentarà, doncs, pel camí anirà trobant diferents personatges i aniran formant una família. Això està basat en un còmic de la línia Vertigo de DC, són d'aquesta línia de còmics així més independents, de dibuix més fos, de Jeff Lemire, i aquesta sèrie el que adapta bàsicament és aquest còmic. I té molt bones crítiques la sèrie, jo hi tinc moltes ganes. El tràiler, la veritat, pinta superbé, i amb les crítiques que estan sortint ja d'Estats Units, doncs crec que estarem d'una de les sèries referents d'aquest any, eh?
Doncs aquesta la podrem veure a partir d'aquest divendres, a partir de demà. Passem a la següent, que en aquest cas també és una sèrie, però ara d'Apple TV. És la història de Lizzie, o crec que ho he provocat.
I have visions. I write them down and people pay to read them.
Scott had a history of becoming unstuck to reality. Where'd you go?
Hem parlat d'una sèrie basada en un còmic, ara sembla que és basada en una novel·la, no?
Correcte, una novel·la de Stephen King, que ha estat adaptat en aquest cas per Apple TV Plus, en producció de J.J. Abrams. I a més tenim aquí un repartiment absolutament cinematogràfic, no? Ja sabem que avui en dia les sèries tenen repartiments d'actors, i en aquest cas tenim a Julianne Moore com a la gran protagonista, que fa temps que no veiem amb... Bueno, fa temps, sí que l'hem vist en pel·lícules, però més d'aquell independent. I en aquest cas també tenim a Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Cliff Owen, Dane DeHaan, no? Uns noms més o menys ja coneguts i gent que alguns els hem perdut una mica de vista en el cinema. Doncs aquí el recuperem en aquesta sèrie, que en aquest cas és un thriller amb tocs de terror, tindrà 8 episodis la sèrie, i ens parla de la història d'una dona que és, bueno, que està assetjada per un fan o un obsès del treball del seu marit. El seu marit, que és mort, havia estat escriptor, i aleshores començarà a ser assetjada per aquest fan. El que passa que tot això és molt més complicat, ja que comença 2 anys després de la mort del seu marit, que és aquest novel·lista famós que interpreta el Cliff Owen a la pel·lícula, i aleshores començaran a passar tota una sèrie de coses que faran que ella, la protagonista de Lizzie, comenci a recordar coses passades del seu matrimoni, però que ha esborrat de la seva memòria. Aleshores veurem com el personatge es va situant en una mena de realitat onírica, que farà com una mena de viatges mentals en el seu passat, que anirà descobrint algunes coses que hi ha amagades, no? D'aquesta part de thriller que té la pel·lícula.
D'acord.
La sèrie, vaja.
Aquesta setmana tot així una mica de misteri i terror, eh?
Sí, ara si vols riem una mica.
Vale.
We are here today to mourn the passing of my grandfather's meat body.
Scientology.
Hello, ex-wife.
Hello, ex-husband.
What's up?
I think we might be planning a wedding.
As hard as it was to lose my friend...
Així sona el tràiler de El Método Kominsky, que és una sèrie de Netflix.
Sí, de fet és la tercera temporada que s'acaba d'estrenar i és l'última de la sèrie. Aleshores, aquest és el projecte més personal del Chuck Lorre, que és el creador de sèries com, per exemple, Big Bang Theory o Dos Hombres y Medio. Però que aquesta és una comèdia, o sigui, fora de la sitcom, perquè són escenaris exteriors, etc., protagonitzada per Michael Douglas. En aquesta ocasió perdem Alan Arkin, que era també protagonista de la sèrie, però que no va voler continuar per fer aquesta última temporada, i el que fan aquí és matar el personatge, i una mica el que explora aquesta temporada, amb to de comèdia, és a dir, mai perd la comèdia, és una mica el dol del personatge de Michael Douglas, que a més es anirà com trobant tota una sèrie també d'actors, de cameos que tindrem més que mai en aquesta temporada de Hollywood, una mica de la quinta de Michael Douglas. Michael Douglas també porta un veterà, aquí la junta, per exemple, amb Kathleen Turner, no?, que havia fet pel·lícules als anys 80 amb ella, una mica de thriller eròtic i tal, i Michael Douglas, bueno, un actoràs que és un plaer veure amb les situacions divertides en què es posa a cada capítol. I una mica explora aquesta història de tenir un protagonista ja amb una edat de jubilar-se, que és una cosa que no acostumem a veure en comèdies, i està molt bé, està divertidíssima aquesta sèrie, i aquesta tercera temporada continua en forma, llàstima que s'acabi, però que la gaudirem molt.
Perfecte, doncs ja tenim una mica de comèdia per acabar. Ignasi, moltes gràcies, t'escoltem la setmana que ve.
Doncs vinga, la setmana que ve tornem, una abraçada.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Acabem aquest supermatí d'avui dijous doncs donant les gràcies a tot l'equip de redacció que fa possible aquest programa. Som en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, l'Eugènia Güell, la Marc Coll, l'Anna Salvador, la Sandrine Busnet, el Pau Labrines, el Bala Balsebre, en Miquel Coranta, en Sergi Villena i en Marc Vilà i la Berta Aparicio. Ara acabarem el programa escoltant, com sempre, l'última previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dijous els núvols es faran el titular de la jornada meteorològica. Serà un dia poc radiant amb sol que es disputarà el cel amb la nuvolositat. Primer tindrem un matí amb núvols baixos i boirines més enganxats a la franja costanera litoral de la nostra comarca i una tarda menys ennuvolada, però que no podrà ser totalment assolellada. Les temperatures seran molt semblants a les d'ahir, assolint els 25 graus màxims al migdia, però tenint en compte una lleugera sensació xafogosa per l'humitat de l'ambient.
Moltes gràcies, Marc Vilà. Ens escoltem demà també amb tu per seguir amb la previsió del temps. Ara nosaltres marxem fins demà al matí, però com sempre ja sabeu que som a la web, a radiocapital.cat, per explicar totes les notícies d'última hora del dia. També som a xarxes i...